la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts, un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Tot seguit, i com és habitual, us fem un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, una càpsula de conscienciació mediambiental, parcs urbans de Catalunya, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, on avui, a Ells són els protagonistes, hem convidat l'Eva Díaz, magistrada, jutgessa i assessora de la Comissió de Dret d'Animal del Consell de l'Advocacia Catalana. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Matí de dissabte, escolteu Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA. Comencem, com sempre, amb repàs de notícies. El Consell de Ministres d'Agricultura i la Comissió Europea, dues institucions de la mateixa Unió, no s'entenen. El Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea ha rebutjat la proposta legislativa de la Comissió Europea que preveia regular el futur dels nous organismes modificats genèticament sense garantir l'etiquetatge, la traçabilitat i els controls de seguretat per la salut i el medi ambient. Al llarg dels propers mesos, tant el Parlament com el Consell Europeu tindran l'oportunitat de pronunciar-se sobre la normativa que hauria de regular finalment aquests nous organismes modificats. Diverses entitats ecologistes i organitzacions de consumidors consideren que les negociacions i la revisió del text legislatiu s'haurien de centrar en les qüestions següents: assegurar la creació d'un mecanisme d'avaluació de riscos previ a l'alliberament de nous organismes modificats genèticament, per tal de poder avaluar els efectes, directes i indirectes, que puguin després desencadenar a la natura; garantir el dret dels consumidors a la informació, tal com estableixen els tractats europeus, mitjançant l'etiquetatge obligatori de llavors, ingredients i aliments finals que continguin o que no continguin nous organismes modificats genèticament; i obligar també les empreses biotecnològiques a proporcionar mètodes de testat per a cada nou organisme que es desenvolupi per tal de rastrejar el producte al llarg de la cadena alimentària i garantir que qui vulgui practicar una agricultura lliure d'organismes genèticament modificats pugui protegir-se. Les entitats veuen aquesta decisió del Consell de Ministres de la Unió Europea com un primer pas per la conservació de la natura i un important avenç pel nostre dret com a consumidors a la transparència i a la llibertat de decidir sobre com volem sembrar, produir, collir i menjar. I els ecologistes consideren que manca protegir encara més les diferents espècies marines. Les diverses entitats ambientalistes i ecologistes veuen com a insuficient la disminució en les captures de la pesca que han acordat els països membres de la Unió Europea pel proper 2024. Consideren que, malgrat que s'han tingut en compte algunes recomanacions científiques, manquen més esforços per protegir les diferents espècies d'animals marins. Denuncien que és decebedor que se segueixin ometent les diverses obligacions legals per posar fi a una sobreexplotació pesquera, extraccions que continuen sense aturador i que posen en perill la supervivència d'espècies vulnerables com el bacallà i l'anguila, totes dues amenaçades d'extinció. Al Mediterrani, per exemple, s'han pactat retallar un 9,5% el total de dies que podran sortir a pescar els vaixells d'arrossegament. L'objectiu és que les poblacions d'espècies destinades al consum puguin recuperar els estocs. El ritme actual de sobrepesca no els permet de fer-ho. La demanda mundial de peix ha fet créixer una indústria pesquera extractiva, insostenible, que malmet i que destrueix l'equilibri dels ecosistemes. Cal canviar cap a un model de pesca sostenible i respectuós, com ho és la pesca artesanal.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que tan sols un 2,5% del volum total de l'aigua del planeta és aigua dolça i que només un 0,3% de les reserves mundials d'aigua provenen dels rius i llacs? El 97,5% restant és l'aigua salada que configura els mars i els oceans. L'aigua dolça prové de l'atmosfera terrestre que, en forma de boira, pluja i neu, queda dipositada en els glacials i es va distribuint en les llacunes, llacs, rius o aqüífers, entre d'altres. Es renova de forma natural i variable, però limitada, seguint el procés de vaporització, reconvertida en núvols i retornant a la superfície terrestre mitjançant les diverses precipitacions. L'aigua dolça és un recurs vital per la supervivència i el manteniment dels ecosistemes i els organismes vius. Una gran part d'animals i plantes viuen i prosperen al voltant dels ecosistemes d'aigua dolça, donada la gran quantitat de nutrients i minerals que produeixen. La capa de gel de l'Antàrtida constitueix el reservori del 61% de la totalitat de l'aigua dolça de la Terra, però l'escalfament del planeta està desgelant de forma accelerada els glacials, provocant que aquesta aigua es perdi al mesclar-se amb l'aigua salada dels oceans. A l'actualitat, milions d'habitants del planeta pateixen de forma severa les conseqüències de la sequera i la manca d'aquest recurs natural. Estudis recents, duts a terme per especialistes i organismes internacionals, preveuen que al voltant del 2025, més de 2/3 de la humanitat podrien patir mancança d'aigua. A l'hora d'obrir l'aixeta, hem de tenir present que l'aigua dolça i potable és un bé que hem d'estalviar i recordar que el consum abusiu, juntament amb l'escalfament del planeta i els contaminants, estan reduint la seva disponibilitat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Poden ser creatius els animals?
No només els humans som animals creatius, sinó que molts altres també ho són. Destacar els cetacis, primats, lloros i corbs. Un cas curiós és el d'alguns pinsans que han après a obrir els sobres de sucre de les cafeteries o els pardals que obren les portes de supermercats per aconseguir aliment. Els animals innovem quan hem de respondre a problemes nous i l'ambient més propens per fer-ho és la ciutat. Està plena de situacions diferents a les salvatges i, de fet, s'ha demostrat que les aus urbanites són més valentes i exploradores. Això les ajuda a adaptar-se millor. Normalment, les ganes d'explorar nous aliments i la prudència per evitar exposar-se a depredadors entren en conflicte en estat salvatge, però quan un animal arriba a la ciutat hi ha menys depredadors i aprofita per investigar la zona. D'altra banda, les espècies més creatives tendeixen també a tenir dues característiques: una capacitat de viure molts anys i una ecologia generalista. Els animals de vida molt llarga no només disposen de més temps per innovar, sinó que solen enfrontar-se a més reptes al llarg de les seves vides.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui els espais van de ballet. Us presento uns talls centrats en el ballet romàntic, també dit ballet blanc, o també, com es diu en francès, en pointe, que vol dir per les ballarines, amb els peus de puntetes. Va tindre la seva eclosió als finals del segle XIX i principis del XX, sent aleshores París el centre mundial que irradià aquesta dansa per tot el món civilitzat. Escoltem, doncs, interpretat per la London Festival Symphony Orchestra del Tchaikovsky, l'Ocell Blau i la Vals, amb dos de la Bella Dorment.
Thank you.
Torneu a ser aquí, amb nosaltres, a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel. És temps per l'entrevista i avui en aquestes seccions, on volem també que vosaltres, si voleu, també ens ho podeu demanar i podeu explicar-nos, ens expliqueu precisament les experiències que heu tingut vosaltres amb els vostres animals de companyia en aquesta secció que li diem ells, avui ells són els protagonistes. I avui, a l'Ells són els protagonistes, parlem amb la Eva Díaz, que ara presentem. Eva, en primer lloc et saludem. Molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me al vostre espai.
L'Eva té una llarga trajectòria perquè fa molts anys, fa 20 anys, que ha estat també membre de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. És magistrada, jutgessa, i també ara és assessora de la Comissió de Dret Animal del Consell de l'Advocacia Catalana, oi, Eva? Defineix-nos una mica aquesta tasca que fas ara, també.
Sí, he estat 20 anys membre de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Barcelona i ara sóc assessora del Consell de l'Advocacia Catalana de l'Àrea de Dret Animal. El Consell de l'Advocacia Catalana engloba els 14 col·legis d'advocats de tota Catalunya. I he de dir que estem orgullosos perquè, bé, tots 14 col·legis d'advocats de Catalunya tenen ara doncs, Comissió de Protecció de Drets dels Animals. Quan vam començar només era a Barcelona i ara és a tot arreu de Catalunya.
Entengui, perquè la gent ho entengui també, que és una mica de feina d'assessoria, no?, amb totes aquestes comissions.
Sí, exactament. Bueno, en aquesta Comissió de la Protecció dels Drets dels Animals a Barcelona, doncs hem fet una, durant 20 anys, doncs et podràs imaginar que no, hem fet de tot una mica. Hem fet assessoria a les associacions, assessoria a l'administració, convenis de col·laboració amb les administracions, participació a l'elaboració de lleis, participació a l'elaboració de denúncies. Hem fet també doncs, congressos, els primers congressos que s'han fet de dret animal arreu de l'Estat espanyol i també des de la Comissió de Barcelona van promocionar, com deia, doncs, que hi hagués a tots els col·legis de Catalunya la presència d'una comissió de protecció de drets dels animals i no només això, sinó que ens vam expandir també arreu del territori espanyol. I ara hem de dir doncs, que la majoria, a Espanya, no tots els col·legis d'advocats tenen encara Comissió de Protecció de Drets dels Animals, però podríem dir que en un 85% hi ha presència en els col·legis d'advocats d'arreu d'Espanya de comissions de protecció de dret animal. Aleshores vam començar amb congressos només a nivell de Catalunya i ens vam extendre no, en congressos a nivell nacional, també hem fet col·laboracions internacionals. En fi, hem fet, clar, durant 20 anys hem vist no, com ha anat creixent mica a mica doncs, l'evolució social dels animals i la seva protecció, no? I això, evidentment, doncs, s'ha traduït en una infraestructura a nivell jurídic que creiem que és molt interessant perquè ara mateix doncs, podem arribar, com deia, arreu de l'Estat espanyol. És a dir, si hi ha un problema faent, no? tenim allà Comissió de Protecció de Drets dels Animals per poder-hi col·laborar i per poder-hi doncs, fer el que calgui no? en matèria de protecció jurídica dels animals. També, com deia, doncs, col·laboracions i promocions de lleis i d'altres seccions formatives també.
N'hem parlat altres vegades i, de fet, és una comissió pionera, la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals, en aquest cas del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, va ser la primera, però bé, com dius, ara sí. Ja s'ha extès i, per tant, és una cosa molt positiva, no? El 85% de col·legis d'advocats, en aquest cas de l'Estat espanyol, poden tenir doncs, una comissió. Això és motiu d'orgull també, no, Eva?
Molt, estem molt orgullosos. Vam començar, com deies, doncs, sent pioners i això ha estat una fita doncs, molt important perquè bé, no hi havia prou no, en poder protegir des del punt de vista jurídic els animals de Barcelona, no? De Barcelona província, que és la nostra jurisdicció des del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Evidentment, la problemàtica doncs, ocorreix a tot arreu. No? I, per tant, quan nosaltres vam començar a veure doncs, que moltes associacions o particulars o administracions, perquè també l'administració necessita assessorament i guia moltes vegades per poder aplicar correctament les polítiques animals a nivell legal. Per tant, vam veure clarament que era necessari doncs, extendre una xarxa, no? Una xarxa d'advocats mitjançant els col·legis d'advocats, i és el que hem fet. I sí, sí, estem molt orgullosos d'això des del Col·legi d'Advocats de Barcelona, la veritat és que sí, i els altres col·legis també ens ho agraeixen i col·laborem molt amb ells. I com us dic, des del Consell de l'Advocacia Catalana hi ha una àrea concreta de dret animal, no?, que engloba els 14 col·legis, i per tant doncs, treballem de forma connectada a tota Catalunya. I la nostra ara, doncs, propera passa seria intentar treballar també de manera doncs, connectada arreu d'Espanya. No? També ens vam posar en contacte amb el Consejo General de l'Abogacia i estem doncs, intentant també parlar amb ells perquè es creï una àrea de dret animal igual que es va crear dintre del Consell de l'Advocacia Catalana.
Per tant, nous passos, no? Vosaltres hi sou cada dia, sabeu exactament quina és la vostra feina, però per la gent que potser, per fer-ho més gràficament, per traslladar-los la importància que té també treballar el tema del benestar dels animals i en contra, evidentment, del maltractament, de l'abandonament, de totes aquestes coses que es produeixen a diari, quina és la importància de la llei i d'aquest treball que feu vosaltres?
Doncs bé, per nosaltres la llei és bàsica, no? Perquè si no tinguéssim la llei no podem exigir res. I per tant, vull dir, tot es basa en tenir unes bones lleis. És veritat que hi ha unes bones lleis ara mateix, vull dir, nosaltres valorem positivament les lleis de benestar animal que hi ha, es poden millorar, lògicament, però les valorem de forma molt positiva. Però la segona qüestió, no?, que amb la que les comissions de protecció animal dels col·legis d'advocats d'arreu d'Espanya fem molta incidència i és pràcticament el 80% de la nostra feina, seria endur a la pràctica aquests preceptes legals. És a dir, posats en pràctica, no?, què significa, quins límits tenen les administracions públiques, quins límits tenen els ciutadans, no?, quins drets tenen altres ciutadans posseïdors d'animals de companyia o altre tipus d'animals. I, per tant, vull dir, la dificultat no està en que no hi hagi lleis prou desenvolupades. Hi ha lleis prou desenvolupades, encara que, evidentment, desitjaríem que hi fossin més. El problema està en l'aplicació, pràctica d'aquestes lleis, sobretot a nivell de les administracions públiques, que encara manca molta pedagogia dintre de l'administració pública, molta feina de formació, perquè al final doncs, bueno, cada un interpreta la llei d'una manera o cada un, diguéssim, depenent també no, del color polític que hi ha en aquell moment, doncs té uns interessos o té d'altres interessos, concretament amb certs sectors, no? I per tant, aquí rau la dificultat de la nostra feina, no? En fer aquesta tasca de conscienciació de l'administració i, sobretot, no, doncs, apuntar, no, cap a que l'administració compleixi la normativa, perquè això és el més difícil de tot, no? Fer que l'administració compleixi les normatives, diguéssim, en matèria de protecció animal. Però per això estem i per això treballem. A part d'això, doncs, un 20% de la nostra feina també, com he dit abans, és donar a conèixer les lleis, donar a conèixer les interpretacions de les lleis, que s'anomena la jurisprudència també, la interpretació dels tribunals superiors, i per això també fem congressos, convidem a jutges, convidem a fiscals, convidem també a polítics, convidem també a tècnics de l'administració. En fi, hem fet també doncs, projectes no només en tema d'animals de companyia, sinó també amb altre tipus d'animals, com per exemple els coloms, no? Estem molt centrats en animals, diguéssim, que normalment són urbans o periurbans, no? I quin control correspon a les administracions públiques, en aquest cas en els ajuntaments. Perquè aquí hem vist que hi ha una problemàtica molt, diguéssim, molt arrelada, no? D'un maltracte continu cap a l'animal i un incompliment flagrant de les normatives en matèria de protecció animal. I, per tant, fa doncs, 6 anys vam iniciar un projecte amb la Universitat Autònoma de Barcelona d'implantació d'un pinso que esterilitza els coloms. No?
La nicarbazina. N'hem parlat nosaltres des de l'ADA, hem tractat el tema, perquè els coloms, sí. Recordem que abans les colònies, els animals, diguem-ne que simplement s'eliminaven, es mataven. Aquest era el mètode per controlar la població. A partir d'aquí, i a Itàlia sobretot comença aquest nou mètode i s'exporta afortunadament aquí també, en primer lloc a la ciutat de Barcelona, no? Doncs, esclar, aquesta tasca ha estat molt important, no?
Molt important. Aquesta tasca, que a més ha de ser pionera en la... en impulsar que aquest nou mètode s'implantés doncs, a Catalunya, el vam agafar també des del Col·legi d'Advocats de Barcelona i, com us dic, vam fer un conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, vam trobar el catedràtic que podia fer, diguéssim, el desenvolupament del projecte científic, calia fer un projecte científic a la ciutat de Barcelona. Barcelona fa 6 anys tenia una superpoblació molt elevada de coloms i a més, curiosament, no, la mateixa administració, no, argumentava des del Museu de les Ciències Naturals de la ciutat que, malgrat haver estat 20 anys matant a coloms, no, la població dels coloms havia crescut en un 95%. Vull dir que la pròpia administració reconeixia que les matances l'únic que feien era incrementar la població. I, efectivament, quan ens vam posar en contacte amb el catedràtic en veterinària, ens va explicar, doncs, que qualsevol, diguéssim, acció de matança massiva de qualsevol espècie provoca un augment de la població. Vull dir, contràriament al que es pretén, provoca un augment de la població, perquè escurça els cicles reproductius, no? Vull dir, és el que s'anomena que la pròpia natura, no, fa un efecte de rebot, no, i intenta reomplir de manera ràpida aquell buit que ha deixat, diguéssim, la mancança d'aquells individus, no?
A nivell biològic, evidentment, per exemple, les espècies, ho veiem amb espècies que, per exemple, moren més o tenen un cicle de vida més curt, es reprodueixen abans, no? I això passa amb tots, sí, sí.
Efectivament. De fet, amb l'espècie humana passa el mateix. Vull dir, després de les guerres s'ha constatat, no, que hi ha hagut, diguéssim, uns índexs de fertilitat altíssims. I, per tant, vull dir, no només passa a l'espècie dels animals, també passa a l'espècie humana. Igual que l'espècie humana, l'única manera efectiva de control de la població és mitjançant mètodes anticonceptius, doncs el mateix s'aplica en els animals. És que és exactament igual, no? I, per tant, vull dir, l'anticoncepció ha de ser el mètode capdavanter amb el control efectiu. Vull dir, ja no només és un control ètic, és que és un control efectiu, és l'únic que té bon resultat. De fet, el projecte de la nicarbacina a la ciutat de Barcelona, no, ara mateix estem amb un índex de reducció envers, diguéssim, les xifres que vam començar fa 5 anys el projecte, d'un quasi 70%. Vull dir, s'han reduït un quasi 70% dels coloms sense matar-ne ni un. Vull dir que és un mètode que és efectiu i que realment funciona. I, per tant, aquest ha de ser el mètode que s'ha d'utilitzar. Ara la llei de bienestar animal, la llei espanyola, en el seu article 22, és molt taxativa en aquest aspecte i diu clarament que els mètodes de control que han de ser utilitzats pels ajuntaments han de ser no letales, ho diu explícitament, no letales. I, per tant, vull dir, ja ara mateix, amb la llei que va entrar en vigor en el mes de juliol, seria totalment il·legal matar coloms, però igual seria il·legal matar coloms, matar porcs senglars, matar qualsevol espècie. Mm. Perquè s'ha d'utilitzar mètodes no letals. Clar, i tu em diràs, bueno, però jo estic sentint que encara maten porcs senglars, no? Sí, efectivament. Vull dir, una cosa és la llei, no?, que és el que explicava abans, i una altra cosa és la pràctica d'aquesta llei que du a terme l'administració. I, per tant, ara, diguéssim, des de les comissions estem fent, doncs, bé, reunions amb les administracions, impulsant, hem fet un mailing a totes les administracions, recordant, doncs, que hi ha l'obligació ara mateix d'utilitzar mètodes no letals, conjuntament amb el Ministeri Espanyol, vam doncs, impulsar la creació d'una guia, no? Ara hi ha una guia editada pel Ministeri d'Espanya, en el que aquesta guia diu clarament que la nicarbacina és un mètode a utilitzar, diguéssim, en consonància amb l'article 22 de la Llei de Bienestar Animal, perquè és un mètode eficaç, que a més no interactua amb altres espècies, no?, que a més és inocua per altres espècies i que a més ha donat un resultat doncs, molt més elevat inclús de l'esperat. I per tant ja hi ha un reconeixement, no, d'un mètode. En el moment en què hi ha un reconeixement, no, d'un mètode dintre d'una guia del Ministeri, evidentment s'ha de complir l'article 22. Vull dir, ara mateix no es podria matar ni un colom en tot Espanya. Mm. Però clar, això és el que diu la llei i després està la pràctica. I la pràctica, nosaltres sabem que hi ha ajuntaments, no?, que continuen matant. I aquí doncs, està molt, gran part de la tasca de les comissions de protecció dels drets dels animals d'arreu d'Espanya, no?, en parlar amb aquests ajuntaments, en, inclús bueno, col·laborar amb les associacions també, perquè si les associacions doncs, volen presentar una denúncia, també doncs, prestem l'assessorament per presentar aquesta denúncia, perquè lògicament si l'administració no compleix, no? Doncs al final, si no hi ha, diguéssim, manera més amistosa de poder convèncer aquella administració, clar, les associacions també volen actuar, no? I nosaltres en aquest sentit doncs, també els assessorem, no? Per tal de que puguin dur a terme les seves accions legals.
Us però convidem tasca, també de...
Al fin...
Dic, una tasca absolutament necessària. Us convidem també a investigar sí. sobre aquest mètode, l'anticonceptiu, la nicarbazina, que s'ha aplicat aquí a Barcelona. Us recordo que som a la Veu dels Animals i la Natura, aquí a Ràdio Estel, que parlem amb la Eva Díaz, que és magistrada, jutgessa, ens està explicant tota aquesta tasca llarga, la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i ara també com a assessora de la Comissió de Dret Animal en aquest Consell de l'Advocacia Catalana. Eva, em queda per preguntar-te, i per últim, volíem centrar-ho aquí, però com vas començar, diguem, d'aquesta relació amb els animals? No sé si n'has tingut tu a casa o de quina manera et va arribar aquesta estima cap als animals.
Doncs sí, sí, n'he tingut molts animals a casa. Animals, diguéssim, adoptats. No he comprat mai cap animal, per suposat, i tots han sigut adoptats, acollits, encara en tinc, i en tindré doncs, fins a l'últim dia de la meva vida, segur. I aquesta, diguéssim, bueno, aquest amor pels animals, jo crec que me'l va inculcar el meu pare. El meu pare m'explicava la meva àvia que el meu pare, quan era petit, portava a casa tots els gats ferits que trobava al carrer. I en aquella època no, hi havia molts i no estaven atesos com estan ara. I jo recordo el meu pare, que m'ha morit malauradament ja fa anys, jo recordo el meu pare que jo, quan era petita, doncs, això, aturar-nos perquè hi havia un colom ferit al carrer, no?, o aturar-nos perquè hi havia un gos que no sabíem de qui era, no?, buscant l'amo d'aquell gos, no?, i recordo una vegada, doncs, que, bueno, vam rescatar un gos que estava lligat i amb tot de ferides, i no era de ningú, o que feia dies que estava allà, el vam rescatar, el vam portar a casa, el vam curar, i, bueno, va estar amb nosaltres doncs, molts anys, no? Es deia Sol, ara ja doncs, va morir, i així va començar, diguéssim, el meu amor pels animals, de la mà del meu pare.
Doncs tota una història, i després tots aquests animals que has anat tenint tu també doncs, al llarg de tota la teva vida, que t'han també sí. impulsat amb tota aquesta tasca que feu, us convido també que pugueu doncs, veure i detallar més en aquesta tasca que fan des de la Comissió, des del Consell de l'Advocacia Catalana, i la necessitat que hi ha també, que a nivell legal s'assessori i que es pugui avançar també amb la implantació de totes aquestes lleis que ja tenim. Les que no tenim han d'arribar, però les que tenim s'han d'aplicar i s'han de fer bé. I entre d'altres, doncs una de les que permet fer-ho és la Eva Díaz, amb qui hem conversat avui. Eva, moltíssimes gràcies i escolta'm, anem parlant més endavant, segur.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer i un honor poder formar part d'aquesta emissora, doncs, el ratet que he estat. Moltes gràcies.
Gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
El ballet és una de les expressions postuals en què el cos humà, potser podríem dir, s'oblida de la seva humanitat per elevar-se en la seva màxima expressió. Ser una ballarina o un ballarí requereix molt esforç perquè es té que conjugar. Per una part, la preparació física, i per l'altra, el sentit i la disciplina del ritme, la sensibilitat i quelcom encara més difícil, l'art i la inspiració, que és un do especial reservat a poques persones. Escoltem de l'Offenbach el conegut Can-Can i l'escena final de la xeresada del Rimsky-Korsakov amb aquella nena que, segons les mil i una nit, li anava comptant comptes sense explicar-li mai al final el seu botxí perquè no la matessin. Fins a la propera, si Déu vol.
Us passem, a continuació, un fragment d'algunes càpsules de campanyes de conscienciació mediambiental que ha dut a terme l'ONG Conservation International. Escoltareu tot seguit La Mare Natura ens parla.
Algunos me llaman naturaleza. Otros me llaman madre naturaleza. He estado aquí más de 4,5 billones de años. 22.500 veces más que tú. Yo realmente no necesito a la gente, pero la gente necesita de mí. Sí, tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Cuando yo vacilo, tú vacilas. O aún peor. Pero he estado aquí por miles de años. He alimentado especies más grandes que la tuya. He matado de hambre a especies más grandes que la tuya. Mis océanos. Mi suelo. Mis torrentes de agua. Mis bosques. Todos ellos pueden acompañarte o dejarte. Cómo escojas vivir cada día, sea considerándome o ignorándome, realmente a mí no me importa. De un modo u otro, tus acciones determinarán tu destino. No el mío, yo soy naturaleza, yo seguiré adelante, yo estoy preparada para evolucionar. ¿No estás tú?
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Avui volem parlar del Parc de la Devesa. Quina ciutat el trobem, Francina?
A la ciutat de Girona, i és el parc urbà més gran de Catalunya i ha estat declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Està situat entre el Ter, l'Unyà i el Güell, a l'oest del nucli històric de la ciutat de Girona i n'és el principal pulmó de la ciutat.
Escolta, jo el que tinc és un dubte. Què vol dir exactament la paraula devesa?
Devesa significa una extensió de terra, coberta de vegetació natural, destinada al pasturatge i a l'aprofitament de la llenya. I és que en els seus inicis aquestes eren algunes de les utilitats d'aquest gran parc.
Has comentat que és un dels parcs més grans de Catalunya. L'extensió, ens en pots dir alguna cosa?
Sí, concretament té 40 hectàrees i compta amb més de 2.500 plataners, plantats gairebé tots al voltant del 1850. Degut a haver estat col·locats a molt poca distància entre ells, els ha fet créixer en vertical, arribant a alçades que ronden gairebé els 60 metres. El parc compta, com d'altres parcs urbans, amb una presència d'aus urbanes, com els coloms, els pardals, les tórtoles, les merles, però a la Devesa, els ànecs són una de les espècies més habituals.
O sigui, hem de recordar, si volem veure ànecs en un parc urbà, anar a la Devesa. Més informació on la podem trobar?
Al web de l'Ajuntament de Girona, www.girona.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís d'Emma Thompson amb els animals i la natura. Emma Thompson, gran actriu britànica i guanyadora d'un Òscar, ha participat en diverses campanyes per demanar als delegats de les Nacions Unides mesures per la recuperació dels oceans. És una gran compromesa a la defensa de la natura i dels animals. Últimament ha estat participant en campanyes per denunciar com estan afectant les extraccions petrolíferes a espècies tan emblemàtiques com l'ós polar. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Molts d'aquells que tenen més recursos i poder econòmic o polític semblen concentrar-se sobretot en emmascarar els problemes i amagar els símptomes, tractant només de reduir alguns dels impactes negatius del canvi climàtic. Però molts símptomes indiquen que aquests efectes podran ser cada vegada pitjors si continuem amb els actuals models de producció i de consum. Per això s'ha tornat urgent i imperiós el desenvolupament de polítiques perquè en els pròxims anys l'emissió de diòxid de carboni i d'altres gasos altament contaminants sigui reduïda dràsticament, per exemple, reemplaçant la utilització de combustibles fòssils i desenvolupant fonts d'energia renovable. En el món hi ha un nivell exigu d'accés a les energies netes i renovables. Encara és necessari desenvolupar tecnologies adequades d'acumulació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.